Hola, hola, benvingudes al Repetidor, el show recurrent de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Passeu, passeu, no us talleu, obriu-vos bé d'orelles perquè durant la propera hora farem bona centrífuga de la cultura dels nostres dies i anirem estenent per aquí, sense pinces ni cordes, de tot. Idees, veus, activitats, convidats, pensaments, bona teca cultural talladeta fina fina perquè t'entri del tot a gust. Al Repetidor ens agraden les sorpreses, com a qualsevol, però si d'alguna cosa som veritables devots, és dels costums, bons i dolents. Ens fascinen els errors replicats, la circularitat extrema, les terribles simetries de la vida i totes les constants circumvalacions i absurdes rotondes a les quals ens porta el corrent del temps. Ai, si hi ha una cosa que ens agrada que es repeteixi cada any i que en certa manera cada temporada porta també un bon vendaval de sorpreses, aquest és el Sant Jordi. És abril, els batecs s'acceleren, la vegetació respon amb exuberància a les hores de llum, les enamorades caminen a tres pams de terra i nosaltres, des d'aquests micros, obrim de bat a bat aquest repetidor al Sant Jordi 2023. De tota la radiació cultural de la ciutat on brollem, avui ens centrarem en els llibres i el que esdevé al seu entorn en aquest mes tan especial. Aquest podcast farà desfilar tota mena de llibres i actes d'amor a les pàgines que esdevenen a les biblioteques de Barcelona i també als carrers i a les llibreries. Així que sense més, posem en marxa el nostre Observatori de la Cultura, un cabaret sonor pensat per enlairar-nos i perdre de vista les obligacions i la vulgaritat. Que despegui ja aquest repetidor especial Sant Jordi 2023 dedicat a les veritables creients a l'Etern Retorn i la Síncopa Infinita, un tribut als lectors constants i a totes aquelles que veuen clar que, com deien els Poison, tota rosa té una espina. Molt bé, respirem i ubiquem-nos. Som a Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, a l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que és la primera biblioteca amb un estudi de ràdio propi a Barcelona, Catalunya, Espanya i part d'Europa. Molt bé, estem fent moltes coses a Ràdio Maconda. Per exemple, des de febrer vam encetar aquesta programació habitual perpetrada pel grup de bibliotecaris que s'han atrevit a posar-se els micròfons i desplegar tots els seus imaginaris a les ones, més enllà de doncs, aquests sandesactòrums de les lletres que són les biblioteques de Barcelona. Podeu xequejar tots els programes de Ràdio Maconda, com aquest repetidor, molts més que hi ha sobre música, sobre el món bibliotecari, sobre rutes per la ciutat, sobre la literatura llatinoamericana, xequejant la web i l'app de l'XRCB, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. El cas és que avui vull començar aquest repetidor amb una nota que em sembla del tot transcendent i emocionant. En un intercanvi de correus recents, la directora d'aquesta santa casa, la Neus Castellano, ens va dedicar unes paraules a l'equip de la ràdio. Unes paraules tan antològiques, sensibles i cabdals que de seguida vaig pensar que això s'havia de sentir per aquesta, la nostra i la vostra ràdio. Deia la Neus, la directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Durant 20 anys, Biblioteques de Barcelona s'ha fet un lloc a la vida de molts barcelonins difonent i promocionant la paraula escrita, però ara tenim l'oportunitat, amb la ràdio, d'obrir-los a la paraula dita, a contar-la, com diria el nostre Gabo. Res més volàtil i amb més força que allò que es diu, que llegeix en veu alta, que va directe a l'imaginari d'un oient, perquè té vida, ànima. Aquest poder ja el coneixen els antics. Littera enim occidit spiritus autem vivificat. La lletra mata, l'esperit dona vida. Deia Sant Pau en una d'aquelles cartes que escrivia als corintis. Hi ha un diàleg de Plató preciós, el Fedre, on Sòcrates defensa la vivesa de l'oralitat front l'escriptura, unidireccional i morta, segons ell. És un regal de veus precioses, aquest de Ràdio Maconda. Hi ha molta ànima darrere i molt a dir. Doncs bé, un petó enorme per la Neus Castellano, que està aquí tres plantes més amunt d'on locutem això i que ara mateix no sap que nosaltres hem perpetrat això. Llegir la seva carta en antena.
A Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Què podem fer ara? Doncs, al virar el futur, adquirir algunes pistes sobre què ens depara aquest repetidor especial Sant Jordi. Fer allò que aquí li diem unboxing. I amb qui podem desembolicar tots aquests continguts del repetidor de l'abril? Doncs amb la meva companya, la Rebeca Martín. Hola, Rebeca.
Hola, Albert.
Sense més, despleguem i deixem que rodolin i s'escampin com un ram de flors que cau als peus de l'amant que ha estat enganyat el dia de Sant Jordi, els continguts del tercer repetidor.
Ai, Albert, mira que arribes a ser pervers,
Sí, una mica agra, no?
Sí, sí. A veure, doncs el més notable és que aquest repetidor enfocat al Sant Jordi 2023 l'anirem esquitxant de les veus de les llibreries. De tant en quant, en aquest podcast podràs sentir llibreters, llibreteres de la nostra ciutat que ens recomanen breument algunes novetats de literatura, assaig, llibre infantil i còmic. En la part central del programa compartirem taula amb la Núria Juanico i el César Moreno per comentar en detalls els diàlegs de Sant Jordi, un espai de trobada entre autores i lectores que ofereixen les biblioteques de Barcelona aquests dies, del 19 al 23 d'abril.
Exacte, aquest 2023 les biblioteques de Barcelona reprenen els diàlegs de Sant Jordi, que són tres jornades de converses entre escriptores i escriptors d'arreu a partir d'afinitats en les seves darreres obres.
La proposta té lloc a les biblioteques Esquerra de l'Eixample, Agustí Centelles, Francesca Bomeson i la Jaume Fuster. Ah, i ens quedarà a totes la sorpresa de saber a què dedica l'Albert l'epíleg del programa.
Crec que no ho sé ni jo. Molt bé, doncs meravella tot. I ja ho sabeu, repetidor especial Sant Jordi. Ja només ens queda doncs posar-li una mica de cara i ulls i noms a l'equip del programa.
Doncs sí, aquest programa el fan possible les veus de la Montse Pozo, l'Albert Fernández, la Rebeca Martín qui us parla i a les vies de so el magistral Julián Figueras.
Ens pot sentir a l'XRCB, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, al web xrcb.cat.
Xarxa, ràdios, comunitàries, ràdios comunitàries, Barcelona.
I en aquest punt del repetidor acostumem a arribar a un dels interludis freaks que jo m'invento, que jo perpetro aquí, i que, mira, vosaltres que ens escolteu no ho sabeu, però a moda de nota interna, aquí li diem, o jo li dic, momentum. Tal com el descric perquè almenys els meus companys de ràdio entenguin alguna de les paranoies que faig, seria una cosa així. Paranoia reflexiva, introspectiva, poètica, rotllo ASMR estranyat. Aquesta és la meva descripció perquè el Julián, que està a les vies de so i tots els meus companys entenguin quan veuen l'escaleta que és això del momentum. Però, de fet, el momentum, més que inspirar el moviment, busca la paradoxa per més aviat glaçar un instant o un estat mental, aturar-ho tot per magnificar una ruta de pensaments. Doncs bé, els primers momentums els he dedicat a fer com unes mini-reflexions sobre aquesta mateixa ràdio, Ràdio Maconda, el seu metabolisme canviant i la necessitat de portar les nostres veus fins a l'altra punta de la galàxia i donar-nos a conèixer. Tot això acompanyat de bandes sonores i referències a les sèries de moda, com The Last of Us i The Mandalorian. En propers momentums cal esperar que la cosa desvariegi encara més, pesa saber. Avui, en canvi, vull fer quelcom igual d'íntim potser, però més obert i universal. Som a Sant Jordi i us vull llegir un poema. No us l'esperàveu aquesta, eh? Doncs bé, serà un poema predilecte i que lamento molt no és d'un artista català, però mira, buscant la cosa espontània i natural, és el primer poema que em va venir al cap, perquè fent honor al nom d'aquest programa, conté alguns d'aquells versos que et venen una vegada rere una altra al cap i recordes i recites a moments crucials de la vida. El poema es titula The Road Not Taken i el va signar el mític Robert Frost a principis del segle XX. The Road Not Taken és un poema narratiu que el poeta de Boston, Massachusetts, va publicar per primera vegada l'agost de 1915 a la revista The Atlantic Monthly. Posteriorment va recollir-lo en una col·lecció Mountain Interval el 1916. El llegiré en català en la traducció de l'escriptor Andreu González. Fa així. dos camins divergien al bosc groc. I ho sento, no podia emprendre tots dos. Vaig aturar el viatge llargament, mirant-ne un allà a la llunyania fins que es perdia entre el sotabosc. Després vaig prendre l'altre, delitós, i que potser em cridava més i tot. Ple de pastura, convidava a anar-hi, per bé que, a dir veritat, els passejants els havien fressat tots dos igual. Aquell matí tots dos coberts estaven de fulles no ennegrides per les petges. El primer el vaig deixar, un altre dia, i per bé que un camí et porta un altre, dubtava si mai més hi tornaria. Així ho recordaré tot sospirant, en algun lloc llunyà, temps a venir. Dos camins divergien en un bosc, i jo vaig agafar el menys transitat. Allò va fer que tot fos diferent. Vale, Rebeca, m'has dit que tindríem recomanacions de llibreters i llibreteres de Barcelona i jo ja friso per sentir la primera. Se'ns va acudir que era bona idea per aquest repetidor especial Sant Jordi 2023 que les biblioteques i les llibreries anessin una mica de la mà. Així que entre tot l'equip del repetidor i de biblioteques diria que hem sabut trobar aliances tremendes. Tal vegada no és el més original del món, això d'algú del sector que et recomana una novetat editorial per Sant Jordi, ja ho hem sentit algunes vegades, però trobo que sí seria necessari, i més tenint en compte les veus brutals que hem compilat. Gent finíssima, hem filat molt prim.
Doncs sí, perquè la primera recomanació és de literatura, i ens arriba des de la Ciutat Invisible, que és molt més que una llibreria. Sentim a veure què ens diu l'Ànum Jiménez i prenem nota de les seves recomanacions.
Hola, sóc l'Ànum de la Ciutat Invisible. Des del barri de Sants us volem fer la recomanació de tres novel·les per aquest Sant Jordi. Tres novel·les que són força diferents entre elles, però que ens han agradat moltíssim. Comencem amb Demà, demà i demà, de Gabriel Zevin, que edita Periscopi en català i també la podeu trobar en castellà a Alianza. És una meravella de llibre, és un llibre que va sobre l'amistat, sobre l'amor, sobre un noi i una noia. La història comença quan tenen 11 anys i acaba quan tenen 30 i pico. És un llibre que té com a fil conductor els videojocs, però que és simplement una excusa per parlar d'això, de l'amistat. És un llibre fantàstic i que us recomanem moltíssim. El segon llibre que us volem recomanar és Històries de la mà esquerra, de Jesús Moncada, editat per Club Editor. És un llibre de relats curts. És el primer llibre d'en Jesús Moncada, amb aquesta imaginació, aquest univers riquíssim que aconsegueix amb relats molt, molt curts, molt sorprenents, amb un llenguatge i amb un lèxic espectacular, i que també us recomanem moltíssim, tant aquests com tota la seva obra. I per acabar, us volem recomanar un llibre de la Mary Wollstonecraft, Maria o el món contra les dones, editat per Cal Carrer. És un llibre que es va escriure el 1697, però és un llibre molt actual. És un llibre que ella va escriure La vindicació de los derechos de la mujer, i en aquest llibre novel·la aquesta idea. És un llibre molt actual, que s'hauria de llegir tothom i que parla bàsicament de sororitat. Ens agrada moltíssim i us recomanem aquestes tres novel·les. Espereu que passem un bon Sant Jordi.
La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d'alternatives laborals al treball assalariat i precari que imposa el sistema econòmic capitalista. La seva llibreria té un fons ben enriquit d'obres sobre ecologia, estudis de gènere, memòria obrera i, evidentment, narrativa en tots els idiomes i per a totes les edats. Van néixer el 2005, ens comentava l'Ànum que aquest any compleixen la majoria d'edat, i estan dins del projecte de la Comunal, un espai cultural cooperatiu que neix de l'aliança entre diferents projectes de l'economia social i solidària.
Podeu trobar La Ciutat Invisible al carrer Riera d'Escuder 38 Baixos i al web laciutatinvisible.com. Atentes, cop amb dues os. Per cert, podeu trobar la seva paradeta a carretera de Sants el dia de Sant Jordi. I el dia abans, el 22 d'abril, també munten un Sant Jordi petit, recollit al pati del seu edifici.
2.000 gràcies a l'Ànum i llarga vida a la Comunal i a la Ciutat Invisible.
Parkour! 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 Parkour!
El repetidor.
Al repetidor estem exultants. Se'ns infla el pit perquè aquests dies se celebren els Diàlegs Sant Jordi, un formidable espai de trobada entre autors i lectors que les biblioteques de Barcelona ofereixen com a pròleg a la Diada de Sant Jordi. Del 19 al 22 d'abril de 2023 podem atendre aquestes tres jornades de converses entre escriptores i escriptors d'arreu a partir d'afinitats en les seves darreres obres. Els temples on tenen lloc aquestes trobades entorn als llibres i la literatura són les biblioteques Esquerra de l'Eixample Agustí Centelles, Francesca Bonmesson i Jaume Fuster. Per parlar d'aquesta proposta que posen en marxa les biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de Barcelona Ciutat de la Literatura, avui al repetidor ens visiten la periodista i sociòloga Núria Joanico, que modera un dels diàlegs. Hola.
Hola, bon dia.
Què tal, Núria? I el César Moreno Villanueva, director d'Acció Cultural i Educativa de Biblioteques de Barcelona i principal artífex i responsable dels diàlegs Sant Jordi. Hola, César.
Bon dia.
Què tal? Com van els nervis? Com està tot de preparat? Perquè això ja ho tenim a sobre.
Sí, sí, sí. Ja queda menys, ho tenim a sobre, però tot preparadíssim i amb ganes de compartir lectures amb lectores i lectors de biblioteques de Barcelona.
De fet, els diàlegs tornen a aquest Sant Jordi i hi ha hagut un petit lapse de temps on no s'han pogut realitzar?
Va ser durant la pandèmia. L'any passat els vam reprendre després d'algun any d'aturada per la pandèmia, però tornen amb força i amb moltes ganes d'arribar a tothom. I aquest any amb la novetat que ho fem a tres biblioteques de Barcelona, abans ho fèiem en un altre espai, a l'auditori del The Hub, ara ho fem a la biblioteca, com tu deies, Francesca Bonmesson, Agustí Centelles, Jaume Fuster, i amb moltes ganes que la gent participi. De fet, el format és que la gent, al final del diàleg entre els autors i els moderadors, pugui parlar amb els autors també.
Bueno, això és una meravella. Tu, Núria, no sé si n'havies participat en algú, però presenciat segurament, no?
Sí, l'any passat també vaig poder moderar-ne un i va ser una mica un alè després de la pandèmia, no? De poder recuperar aquesta presencialitat, aquest contacte amb els escriptors, sobretot escriptors doncs, que també internacionals, no? Que aquesta setmana de Sant Jordi doncs, rebem de sobte una quantitat d'escriptors internacionals i també tenim tota la producció dels escriptors catalans, castellans de casa, no? I llavors aquí es genera un magma, un clima literari doncs, en què gairebé necessitaries que els dies tinguessin més de 24 hores per poder-ho seguir tot.
Clar, clar, és que és ben bé com fer allò que representa ben bé el Sant Jordi, no? Que els lectors, les lectores es reuneixin amb els autors i que es xerri dels llibres més enllà de que després cadascú es reculli i els llegeixi a casa, no?
I tant, sí, sí, és així. Estaria molt bé, com tu dius, de fer-ho més, que durés més dies, però també per una qüestió pràctica ens interessa de portar els autors que es quedaran aquí per Sant Jordi, una cosa que interessa molt a les editorials, i ho concentrem en tres dies abans de Sant Jordi.
César, i tu recordes quan neixen els diàlegs de Sant Jordi que organitzen les biblioteques de Barcelona i com es plantegen en el seu inici? Han variat? Han canviat?
Mira, de memòria diria que comencen 2017-2018 uh-huh. I han variat bàsicament pel que et deia, perquè primer es feien en un altre espai, ara ho hem portat a biblioteques, i també perquè s'han consolidat, la gent coneix la dinàmica, i també perquè intentem portar autors, de fet ho hem aconseguit, de renom, autors destacats, autores destacades, però l'esperit és el mateix, el de sempre, diàleg entre autors i diàleg amb lectores.
Quina meravella. I tu, Núria, sent el segon que moderes, te'l prepares d'una manera diferent enguany o diguem-ne que l'experiència de l'any passat ja va ser prou colpidora?
Clar, a mi el que els diàlegs m'han permès és... es fan aquestes parelles d'escriptors, no? Com que són escriptors doncs, que tenen novetat, però a vegades doncs, ajuntem escriptors. Per exemple, l'any passat recordo que van fer el John Esbo i la Núria Bendicho, que d'entrada diries... Ostres, quin
No tenen
quin
molt a veure,
content,
no? John Esbo com un blockbuster del gènere de la literatura negra que a Catalunya ens agrada moltíssim, no? I clar, com dos mons en col·lisió, quasi,
sí,
no?
Sí, però en canvi la conversa, de sobte, vam trobar que entre ells i entre les seves obres literàries hi ha punts en comú que potser d'entrada, quan els llegeixes per separat, doncs no els detectaries. Llavors això és molt interessant, de poder establir aquestes converses, aquests diàlegs i veure doncs, com les obres que ells han escrit prenen una altra dimensió segons com amb qui la casa, saps?
Clar, precisament és això, no només dialoguen els autors i els autors amb el públic, sinó que dialoguen ben bé les obres, no? Mm-hmm. I arriba un moment d'això, que hi ha com un enteniment entre diferents corpus literaris.
Totalment.
Que guai. Molt bé, doncs perquè tothom afini l'oïda, si no heu vist ja l'agenda de les Biblioteques de Barcelona, sense més, donem detall de tots els diàlegs i els seus importantíssims participants. Si voleu, perquè la cosa quedi més dinàmica, a banda que jo us vagi esmentant un per un tots els diàlegs, podeu ficar cullerada també i aneu comentant cadascun dels diàlegs, inclús, Núria, encara que no sigui el teu, tot el que vulguis dir, vale? Molt bé. El primer té lloc el 19 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Agustí Centelles, de l'Esquerra de l'Eixample, entre Gabriela Adamesteano i Juan Gómez Bárcena. Està moderat per l'escriptora Inés MacPherson i les obres, els darrers llibres d'aquests autors que col·lisionen aquí són Vides provisionales, publicat per Acantilado l'any passat, i Lo demás es aire, que va publicar també el 2022, 6 Barral. Què diem d'aquest món del Bárcena i l'Adamesteano?
Mira, és molt interessant en aquests dos llibres de quina manera, a través de la ficció, a través de la literatura, es poden explicar períodes històrics o qüestions concretes de períodes històrics que des de la història no es poden explicar. És un ús molt interessant que fan de la ficció, i aquí remeto el que explicava la Núria. El que és fonamental per fer col·lisionar, com tu dius, aquestes dues obres és el paper dels conductors. És a dir, aquí no hi ha diàleg sense la feina extraordinària que fan les conductores i els conductors dels diàlegs.
I en aquest cas la Inés MacPherson, que també és escriptora i que suposo que té la visió sensible per això, per entendre aquests mecanismes de la ficció i de la no ficció en obres que tenen un context històric però també no oficial, no?
Totalment. És tan important la tria dels autors com la tria de les conductores i dels conductors.
Clar, aquí heu filat ben prim, no?
Ho hem intentat.
El següent diàleg, Eide Rodríguez i Miguel Ángel Oeste, moderat per la Núria Joanico, que tenim la gran sort de tenir aquí, i els darrers llibres de la autores són Materials de construcció, publicat per Periscopi aquest mateix 2023, i també en castellà per Random House, Material de construcció, i Vengo de ese miedo, publicat per Tusquets el 2022. Aquí, Núria, sí que ens hauries de dir això, què narren aquestes dues obres i com es planteja aquest diàleg?
Són dues obres d'autoficció, tot i que jo no sé si els autors se senten còmodes, no?, sota aquest paraigua. De fet, serà una de les coses que comentarem. I totes dues tenen com a punt en comú la figura d'un pare, però d'un pare estrany, d'un pare absent, d'un pare autoritari, d'un pare maltractador, d'un pare amb problemes amb les drogues, greus problemes amb les drogues. Aleshores, els dos escriptors el que fan és, des de la seva mirada adulta, revisen la seva infantesa, revisen el seu passat i intenten aproximar-se a la figura d'aquest pare des de la distància temporal, no? Llavors, són dues obres clarament dures, són dues obres doloroses i com molt íntimes, no?, perquè parlen, en certa manera, de les seves vides, però també m'ha sorprès que són dos llibres plens de bellesa i de sentit de l'humor. Aleshores, crec que, a més, són diferents, sobretot en la forma, en la manera en com s'aproximen cadascun d'ells dins d'aquestes figures, no? I és molt interessant les dues mirades que ells tracen. Són dos grans escriptors, grandíssims escriptors, que han fet una feinada amb aquests llibres i és molt interessant, doncs, poder-los tenir aquí.
Quina meravella. I a més és això, no? És d'aquelles obres, no? Això que no saps mai com dir-li, no? I suposo que per aquí tantejaràs, no? Si autoficció, relat autobiogràfic, però que són coses superíntimes que tenen un valor universal que imagino que el públic que s'hi apropi, també el 19 d'abril a les 7:30 a Agustí Centelles, a la Biblioteca Esquerra de l'Eixample, imagino que tindrà moltes coses a dir i de comentar amb els autors i les autores.
Sí, sí, esperem-ho. De fet, el públic després tindrà també l'oportunitat de parlar-ne.
Molt bé. Següent diàleg, Antònia Vicens i Biel Mesquida, moderat per l'escriptor Sebastià Portell. Això és el dijous 20 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Francesca Bonmesson. I les obres en diàleg són Quasi un miracle, editat per La Magrana el 2022, i Encarnacions, de la Breu Edicions, també editada el 2022. Aquí, això, són autors de la generació del 70 de Mallorca. César, què creus que passarà? Què pot passar entre aquest diàleg entre Antònia Vicens i el Biel Mesquida?
Pot passar de tot en aquest diàleg, sobretot perquè està conduït per en Sebastià Portell, que els coneix molt bé a tots dos. Té amistat amb tots dos, entre els tres hi ha molta amistat, i en aquest cas no hi ha tant diàleg entre els llibres, entre les obres, sinó entre els autors i tota la seva obra. Per tant, el que esperem és no només parlar d'aquestes darreres obres, sinó sobretot posar en comú, compartir anècdotes i obra literària d'aquests dos autors.
Una superfesta de la literatura i del bagatge autoral de gent ja experta.
Totalment. Volíem una combinació també portar autors joves, com l'autora que comentarem després, sí. I autors ja amb experiència que no podien deixar de venir a biblioteques de Barcelona.
Doncs anem a l'altre extrem, el jove i radical de la Juana Dolores, personatge això una mica polèmic per moments, no? Que recitarà textos sobre el seu darrer llibre I si una nació desfilant per una catifa vermella, editat per Edicions Puncianes aquest 2023. Això és el 20 d'abril a les 7:30 a la Biblioteca Francesca Bonmesson. I després conversarà amb el periodista cultural David Guzmán sobre aquesta obra i també amb el públic assistent. Aquí que destilarà tot el que provoca la Juana Dolores amb el seu repertori i amb les seves opinions, que acostumen a ser així esmolades.
Sí, 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 serà un acte irreverent i que enllaça també, parlàvem de l'experiència de l'Antònia Vicens, d'en Biel Mesquida, enllaça també amb aquest perfil d'en Biel Mesquida, no? Però és una noia, en aquest cas, una autora molt jove, i el que volíem era, sobretot, que hi hagués diàleg. Diàleg, hi haurà tres parts en aquest acte. Primer hi haurà un recital del seu darrer llibre, després una conversa amb en David Guzmán, i el que volíem era una tercera part en què parlés amb el públic. Per tant, en aquest cas, hi haurà més de mitja hora perquè pugui parlar amb les lectores, amb els lectors. La idea és aquesta, de potenciar el diàleg no només amb el David, amb altres autors, sinó sobretot amb la gent, amb el públic que vindrà, amb els seus lectors.
Núria, tu la Juana Dolores, m'imagino que la tens per la mà. No sé si la segueixes a Twitter, si la llegeixes.
Sí, sí, l'he entrevistat un parell de vegades, he vist els seus espectacles, i penso que ara ella justament va guanyar un premi de poesia, l'Amadeu Oller, i va ser la manera en què ella doncs, va eclosionar fa un parell d'anys, ho dic de memòria, no? Però ara ha fet una trajectòria ascendent molt ràpida, i ara de sobte és un artista que està a primera línia, no? Tant amb les seves obres poètiques com amb els seus espectacles. Aleshores, és molt interessant que hi hagin actes com aquest en què es trenca una mica amb la distància entre l'artista que a vegades doncs, podem mitificar o que ens pot semblar molt llunyà, l'artista de Twitter, no? Que només el coneixem per les piulades, i apropar-la d'aquesta manera perquè la gent la pugui conèixer, perquè la gent en pugui parlar, perquè vegi què hi ha darrere, no? Que a vegades també es prejutja certes persones amb les xarxes socials, no? Doncs trencar amb tot això i poder-s'hi aproximar si connecta per alguna manera, doncs saber que el Festival Grec també tindrà un espectacle, vull dir que és una persona que està ara mateix en boga i està gairebé de forma hiperactiva creant moltíssim.
Clar, la Núria ens dona la seva mirada acurada, perquè més enllà de ser periodista cultural a mitjans com el diari Ara, tu també ets sociòloga, i suposo que aquesta mena de fenòmens com la Juana Dolores els tens en el visor, no?
Són molt interessants de seguir, sí.
Vale, aviam que no em perdi. Això ja hem dit que és el dijous 20 d'abril la Juana Dolores amb el David Guzmán de Catalunya Ràdio, que podríem dir que és el padrí de Ràdio Maconda. L'hem tingut per aquí i el tornarem a tenir, perquè segurament podrem sentir un Ciutat Marac de fet en aquest mateix estudi a Ràdio Maconda de les Biblioteques de Barcelona. Doncs 20 d'abril a la Francesca Bonmesson a 7:45, Juana Dolores amb el David Guzmán. Ens queden un parell. Ens queda, importantíssim, la Sara Mesa i la Imma Monsó, moderades per la periodista cultural Anna Pérez Pagès, que coneixem, per exemple, de l'àrtic de BTV, i les seves darreres obres són La família, publicada per Anagrama el 2022, i La mestra i la bèstia, publicada per Anagrama també aquest mateix 2023. Divendres 21 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Jaume Fuster. César, què? Això és una robada de mites, no?
I tant, sí, sí, de mites. I estem molt contents de tenir totes dues, l'Imma Monsó, que l'any passat va ser la pregonera de la lectura, i publica nova novel·la, i la Sara Mesa, que és la primera vegada que presenta la novel·la aquí a Barcelona. Dues obres que conversen, que tenen diàleg entre si, a través de la família i de com les protagonistes s'adapten a l'entorn. Uh-huh. I en aquest cas també estem molt contents de comptar amb l'Anna Pérez Pagès, que de la mateixa manera que la Núria Juanico havia de participar en un diàleg de l'any passat, uh-huh. però per qüestions, diverses qüestions ho va poder fer. Per tant, estem molt contents de tenir la Sara Mesa, l'Imma Monzó, l'Anna Pérez Pagès, i us recomanem això, que no us perdeu aquest diàleg. Serà fantàstic.
Aquest és dels que potser hi tindràs ganes d'anar també, Núria?
Sí, de fet, el llibre de l'Imma Monzó el tinc pendent perquè mm-hmm. no m'emparen de dir meravelles, i el de la Sara Mesa és espectacular. Aleshores, és el que deies abans, no? És una trobada de mites, dues grandíssimes escriptores que també serà interessant veure com conversen, perquè les seves obres tenen punts en comú, però potser no tants. Llavors serà interessant veure què en surt d'aquesta barreja, d'aquest còctel, i segur que l'Anna doncs, els hi sap trobar molts punts en comú.
Molt bé, darrer diàleg, Verús Boixani i Marina Garcés, moderades per l'escriptor i periodista Albert Lladó, a qui també sentirem en algun punt de l'any a Ràdio Maconda. I els seus darrers llibres, Cap altre amic que les muntanyes, publicat per Raig Verd el 2020, i Un món comú de Tigre de paper del 2022. 21 d'abril, Biblioteca Jaume Fuster, a 8:15. Aquí també és un intercanvi d'imaginaris interessant, no, César?
Molt interessant, molt interessant. De fet, en Boixani va escriure aquest llibre en un camp de refugiats el 2013, fugint de l'Iran. Va anar a parar a Austràlia i va estar durant 6 anys en un camp de refugiats uh-huh. i va escriure aquest llibre a través de WhatsApp. És un llibre poètic i de denúncia de la seva situació. I qui millor que per parlar d'aquest llibre que la Marina Garcés amb Un món en comú. De tota manera, estem pendents de la confirmació que en Boixani pugui participar en aquest diàleg per qüestions que tenen a veure amb tot allò que denunciava en aquest llibre, en Cap altre amic a les muntanyes. No podrà sortir de Nova Zelanda, ha tingut un accident amb la seva documentació, no li renoven els papers per poder venir, i estem pendents que pugui fer la xerrada en línia. Esperem que sí, de tota manera, vaja, fins a l'últim moment no tindrem la confirmació.
Està la cosa en l'aire, però bé, tant de bo es pugui fer, igual que va escriure el llibre amb WhatsApps i de les maneres que va poder, doncs que s'obri pas a la manera online que sigui per estar en els diàlegs de Sant Jordi.
Sí, de fet és una de les coses bones de la tecnologia. De vegades, bueno, com deia la Núria, està molt bé trobar-se amb la Juana Dolores, perquè més enllà de la visió que tenim a través de la xarxa, es deia, no? podem parlar i establir un diàleg. En aquest cas, les noves tecnologies van permetre a Boixani escriure un llibre des d'un camp de refugiats uh-huh. i alhora ens haurien de poder permetre també de tenir-lo en línia. Confiem que sí, clar, que podrem parlar amb ell divendres.
I a més, dos editorials, potser no de les majors, però de les més interessants que tenim aquí, que és Raig Verd i Tigre de paper, que també està bé, no?, que hi hagi tota mena de veus i magnituds en quant al món editorial, la distribució, etc., en els diàlegs de Sant Jordi de les biblioteques.
Això mateix, no hem parlat de les editories. La idea és aquesta també, de donar veu no només als grans grups, sinó sobretot una cosa que fem molt a Biblioteques de Barcelona, petites editorials independents, com és el cas de Tigre de paper i sobretot de Raig Verd, amb la Laura Huerga, que està fent una feina magnífica i està publicant obres que no les trobes enlloc. És una editorial imprescindible.
Són heroïnes absolutes, eh? Raig Verd, jo em declaro superfan, i Tigre de paper també. Molt bé. Núria, alguna cosa més dels diàlegs que vulguis dir?
No, també reivindicar la tasca de les petites, de les editorials independents, que ja no ho són tant, no? Vull dir que aquestes editorials les van veure néixer, no? I ara, a poc a poc, doncs, s'han aconseguit situar com a primera línia del panorama literari, i és el que dèieu, no? Que fan una feinada molt important i han aconseguit eixamplar els títols, no? El mercat literari en català, que això és molt important, no? S'estan publicant autors tant autors locals com autors internacionals que s'estan fent unes traduccions magnífiques que no tindríem aquí si no fos per aquestes editorials.
Clar, perquè de vegades revisen obres que potser ja són conegudes, però que fan una nova traducció al català. De fet, hi ha obres capdals, diguem-ne, de la literatura universal, potser no de les obres més famoses, però un William Burroughs, no? El almuerzo desnudo, potser ens falta una traducció al català actual, i aquestes editorials, com les Males Herbes, Raig Verd, s'encarreguen de no només publicar coses actuals, sinó de revisitar i de posar atenció en fer noves traduccions, i això és una cosa superimpressionant i que, bueno, i que abracem, no?
És un risc que ells assumeixen i que, però que a poc amb les seves trajectòries hem vist que realment el públic ha respost, és a dir, que no ha sigut un salt al buit, sinó que en major o menor mesura, doncs, aquest eixamplament del mercat literari ha tingut una resposta del públic positiva.
Clar. Vale, doncs abans d'entrar, jo ara vull parlar una mica de vosaltres i el vostre Sant Jordi, però abans d'entrar en això, crec que el César vol puntualitzar una mica que això, que contextualitzar aquests diàlegs, perquè aquesta promoció forma part del programa d'acció lectora, com les biblioteques de Barcelona ofereixen unes dinàmiques de promoció de la lectura a escoles i instituts, i cada any hi participen més de 3.000 alumnes.
Sí, 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 més de 3.000 alumnes a través de diversos formats. Les biblioteques surten dels equipaments i anem a escoles, instituts, a través de diverses dinàmiques, sobretot basades en format de club de lectura.
Exacte.
I cada any hi participen al voltant de 3.000 alumnes.
Està molt bé, perquè hi ha clubs de lectura presencials i també n'hi ha de virtuals.
També. A banda d'aquestes dinàmiques que fem a instituts, també hi ha 100 clubs de lectura, al voltant de 100 clubs de lectura presencials, que cada any apleguen a més de 2.000 lectores. Bàsicament dic lectores perquè són lectores, bàsicament. El 80% de les participants són dones. Però, a més, des de l'inici de la pandèmia hem desenvolupat una nova línia de clubs de lectura virtuals que s'ha consolidat perquè en una mica més de 2 anys hi han participat 2.300 persones. Per tant, tenim més de 4.000 persones participant en clubs de lectura, 3.000 alumnes participant en dinàmiques de clubs de lectura en el marc del programa Acció Lectora, i a banda tota la programació que fan les 40 biblioteques al llarg de l'any.
Clar, és una meravella. Aquest any celebrem 25 anys de clubs de lectura, perquè hem de recordar això, que el primer club de lectura va ser la Biblioteca Francesca Bonmesson el 1998, que
sí.
Això també és com per inflar el pit, és com, uah, Déu-n'hi-do.
Sí, el primer club de lectura a Barcelona ciutat va ser a la Biblioteca Francesca Bonmesson aquest any fa 25 anys.
Imagina't.
25 anys fent clubs de lectura, està molt bé perquè s'ha eixamplat també el món dels clubs de lectura, ara en fan llibreries, en fan museus, però com tu dius, no hem de treure el pit perquè són 25 anys, més de 100 clubs de lectura com el que porta la Núria de Salut Mental, a la Biblioteca Agustí Centelles, i tants altres. De fet, aquest setembre estigueu atents perquè farem una festa de celebració dels 25 anys. La idea, no puc dir noms, però la idea és portar un Premi Nobel.
Oh, quina meravella, això.
Sí.
Bé, i la festa abans d'aquesta gran festa que ja ens ha donat en exclusiva o mitja exclusiva o petit spoiler al César, és això, aquests diàlegs de Sant Jordi que serveixen de prèvia a la diada del 19 al 21 d'abril. Vale, molt bé. Ara jo vull saber com vosaltres dos, Núria, César, viviu el Sant Jordi. Us vaig demanar, per exemple, un so representatiu. A què us evoca el Sant Jordi quan penseu només en una cosa, tanqueu els ulls i penseu en sons? La Núria em va dir, jo et diria, un so de carrer, de gent. Em deies, Núria, que el dia de Sant Jordi te'l passes cada any per Barcelona, caminant, treballant, perseguint escriptors, així que els sons de carrer, com ara, això que ara ens aboca la ràdio, seria no, la teva aportació. El que tu penses són això, penses en carrer i gent, no? Molta gent.
Sí, és allò de la feina del periodista, és molt bonica, però també les setmanes abans de Sant Jordi és bastant... hi ha moltíssima pressió, no? És bastant intensa, no? Aleshores, què passa el dia de Sant Jordi? El dia de Sant Jordi és un dia preciós que per a qualsevol periodista cultural és el dia més important de l'any en temes de feina, però clar, no el pots gaudir en família o no el pots gaudir amb els amics perquè caigui com caigui, aquest any cau en diumenge, però nosaltres ens toca treballar. I això, en certa manera, en realitat també és un privilegi perquè la nostra feina consisteix en el que et deia, deia, no? Perseguir escriptors, en, des de les 9, 10 del matí que hi ha els típics esmorzars d'escriptors, no? Mm-hmm. L'esmorzar a l'Ajuntament, doncs començar també la jornada allà i llavors arrenca una marató de recórrer Passeig de Gràcia. A més, aquest any tenim Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, fins a l'estàtua de Colom, plena de parades. Aquest any diria que és l'any que hi ha més espai a Barcelona ocupat per parades d'editors, de llibreters, d'associacions.
Això en el continua aquest gran, però després si te'n vas per Gràcia o te'n vas al Passatge Calders, a la llibreria Calders, hi ha un munt de punts on hi ha moments de parades, autors, a la Llama Store, és que Barcelona està... No?
Sí, sí, de fet al Passeig Sant Joan també hi ha tota la part de còmic.
Passeig de Sant Joan.
Aleshores veus una transformació brutal de la ciutat i poder-ho viure això, no? En primera persona poder-ho viure al costat dels escriptors, a haver-los en certa manera molestar i demanar entre firma i firma, com esteu? Digue'm quatre coses, si us plau, que estic fent una crònica. És molt, molt interessant i és fascinant i passen els anys i ho anem fent any rere any, però al final sempre hi ha coses noves, sempre hi ha anècdotes. L'any passat va haver-hi la història de la pedregada, no? Que de cop feia un dia radiant i de cop va caure aquella pedregada que es va girar un vent i de sobte les parades sortien volant.
Veus més, aquestes... amb una petita trampa que després va tornar a sortir el sol, la gent va tornar a posar les parades i va tornar a caure, sí. O sigui, va ser increïble.
Sí, 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 llavors cada any sempre hi ha alguna història que esperem, doncs això, no? Que aquest any no plogui i que tot acabi bé, però que ens deixi també alguna anècdota per recordar.
Clar, doncs molt de fitness, molt de tenir l'intel·lecte molt a punt per quan intercanvies paraules amb algun autor i molt d'inclemència temporal sovinteja també al Sant Jordi. Després us faré un parell de preguntes en comú, però m'agradaria ara sentir el so del César. Al César li van dir, a tu què et remet el Sant Jordi? Pot ser uns sons de carrer com aquests que ens porta la Núria o pot ser alguna música. I ell em va dir, com a música, jo penso en el Cold Concert de Keith Jarrett, sobretot la part que sona a Caro Diario.
Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
És aquell moment del film quan Nanni Moretti va en vespa al lloc on van assassinar el Pasolini. Explica'n, César, això, aquesta vinculació, per què aquesta cosa tan emocionant d'aquest concert del Keith Jarrett i la pel·li del Nanni Moretti?
A mi m'agrada molt Nanni Moretti, però sobretot m'agrada Pasolini, m'agrada Keith Jarrett, i quina millor combinació, no?, que tenir-los tots tres junts en una pel·lícula. De fet, és una cançó, una peça que em recorda sobretot a Pasolini, no tant a Sant Jordi. La tria era perquè em recordava un escriptor. Uh-huh. Crec que és una barreja fantàstica i recomano moltíssim la pel·lícula. Una pel·lícula en què Nanni Moretti passeja en vespa per la ciutat, per una ciutat com Barcelona, uh-huh, que com deia la Núria estarà d'aquí a Sant Jordi diumenge, plena de gent, plena de llibres, i aprofito per recordar que els diàlegs acaben amb el pregó de la lectura, el pregó de la lectura que tindria lloc dissabte 22 d'abril a les 6 de la tarda, amb una conversa entre la pregonera d'enguany, la Gemma Ruiz Palam, i l'Anna Guitart.
Això també és destacable. Vale, ara que has dit coses de principis i finals, tots dos, expliqueu-me, com comenceu el dia de Sant Jordi i com l'acabeu? Si teniu una foto de la sortida i foto finish, com us recordeu? O sigui, com una imatge general de tots els Sant Jordis. Primera hora al matí, aviam, César.
Jo patint moltíssim.
Quina hora t'aixeques? Què esmorzes?
Què esmorzo? Ah, cereals, com sempre, un cafè, un bon cafè amb llet i cereals. No, t'he dit pateixo els dies previs. El dia del pregó, el dia dels diàlegs, pateixo moltíssim. Estic patint des de fa setmanes. Uh-huh. La feina està feta, la feina sortirà, però sempre hi poden haver qüestions d'última hora que poden fer que no surti bé la feina, com el que us deia d'en Bouchani, que no sabem segur si podrà participar. Però a Sant Jordi ja més tranquil i amb ganes de, en aquest cas, de gaudir-ho amb la família, amb els nens, de sortir a passejar, comprar llibres...
Clar, expectant.
I tant, sí, sí.
Vale, Núria, primer moment del dia. Tu has parlat dels típics esmorzars que hi ha de Sant Jordi. No sé si tu dius, bueno, doncs jo aquell dia ja esmorzaré al carrer o des, a casa necessites una mica de tranquil·litat abans.
No, jo també sóc de cereals a casa, per si de cas, perquè quan estàs allà treballant no saps si podràs pescar alguna cosa o no. Llavors, millor assegurar-te el tret i venir menjat de casa i llavors els esmorzars doncs, ja et dediques a buscar amb qui has de parlar. Però sí, jo també el començo una mica amb moltíssima il·lusió, perquè és, per nosaltres és l'esprint final, no? Al diari, doncs, els últims mesos hem estat treballant amb diaris especials, amb suplements especials, etcètera, no? Uh-huh. I el dia de Sant Jordi és l'esprint final i hi ha tota aquesta il·lusió que se t'encomana, no? El carrer, que surts del carrer i veus la gent contenta, entusiasmada, tothom està tranquil, tothom està amb ganes de gaudir a les parades de llibres, llavors es crea aquesta atmosfera tan bonica, no?, que al final acabem caient en tòpics, no?, acabem dient és que Sant Jordi és el dia més bonic de l'any, però és que surts al carrer i realment és així, no hi ha manera de contradir-ho.
Exacte, no hi ha contradicció possible. Vale, i ara la foto finis. Al final del Sant Jordi, com us veieu més o menys? O projecteu aquest final de Sant Jordi o recordeu algun final de Sant Jordi?
En el meu cas, jo acabo anant a sopar amb els companys de la feina o amb els amics, amb qui puc pescar, perquè normalment acabem tard.
La gent dispersa.
Sí, però és el moment en què acabes respirant i estàs molt satisfet de com ha anat el dia, perquè en general sempre va molt bé. És un dia molt guai.
Clar, s'ha de fer un darrer brindis al final del dia, César?
I tant, sí, en el meu cas encara més, perquè és l'aniversari de amb la meva dona, aquest any farem 15 anys.
Ai, que bonic això!
Sí. I ja pensant en el Sant Jordi següent, en els diàlegs de l'any que ve, ja pensem el dia de Sant Jordi pensant qui podrem portar, quina autora, quin autor...
César, m'estàs preocupant. Tu ets una mica com jo, patidora Molinex, eh?
Sí, pateixo molt. Però gaudeixo moltíssim, també.
D'això es tracta. Vale, ara, com així, ja una mica més ràpid, ja per anar acabant. Una anècdota sonada d'algun Sant Jordi vostre. No cal que sigui professional, pot ser personal. Alguna cosa que us hagi passat que dius estrafolària, peculiar, o veure algun autor que dieu, mare meva... Vale, mira, a mi m'ha vingut un al cap per si us puc ajudar. Jo recordo treballar en una llibreria que estava a Rambla Catalunya cap al final, Rambla Catalunya 38, em sembla que és, no diré el nom de la llibreria, i aleshores jo sortia aquells 3 minuts que tens durant les 14 hores de treballar en una llibreria en el Sant Jordi, sortia a menjar-me l'entrepà o just anava al lavabo i em vaig trobar el Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo, que vaig dir, ostres, és que aquest és dels que està signant com un boig avui i dius, ostres, Mario Vaquerizo, llibre aquí, em peta el cap una mica.
A mi sí que em passa, tot i que no és una anècdota, però és una tendència que els últims anys cada vegada ens passa més als periodistes culturals, que de sobte vas pel Passeig de Gràcia i veus cues llargues, i al final el que acabem fent és traient el cap a veure aquesta persona qui és, mm-hmm. I ens trobem que moltes cues són de...
Youtubers.
Youtubers, influencers, que han escrit llibres, que generen un fenomen de masses molt, molt gran, però que jo no els conec, em sap molt de greu, però clar, jo no sé qui són, i acabo descobrint persones...
Això és una cosa que a mi em torna boig, com youtubers que venen un llibre i els adolescents o les adolescents o els nens van a comprar el llibre, però bueno, té alguna cosa de positiu, no?, que al final d'això esdevingui un llibre, no sé.
Sí, llavors recordo un any que el llibre més venut en castellà va ser d'un autor que es diu César, no me'n recordo el seu cognom, que va guanyar el Got Talent,
vale.
I va ser aquell any, que al final nosaltres al final del dia fem allò de les llistes dels més venuts i truquem amb els més venuts i tal, i vaig haver d'entrevistar aquest noi que no sabia qui era, i de sobte vaig fer un màster en 2 hores de la seva obra per poder-lo entrevistar i perquè havia estat realment, doncs això, el més venut en castellà.
Quina meravella. César, alguna anècdota així?
No, només compartir un any, acabava de llegir Ciutat Oberta, de Teju Coll, tot just havia tancat el llibre. Ostres. I vaig veure pujant per la Rambla el Teju Coll.
Publicat per Acantilado.
Totalment, sí, uh-huh. Sí. Em va semblar que era ell i després, anys després, amb la Marta Carnicero, em va confirmar que era ell.
Sí, no sé quin aspecte fa el Teju Coll. Jo m'he llegit el llibre, però no el recordo ni veure la solapa del llibre a la foto del Teju Coll. O sigui, no el reconeixeria jo pel carrer.
Jo no sé com el vaig reconèixer. Suposo que en llegir-lo vaig buscar alguna informació per internet. Recordo que era molt primet... Bastant jove, sí.
M'ha passat, bueno, ara ja deixo, perquè no ets explicar jo anècdotes, però al Festival de Donosti de Sant Sebastià, al Festival de Cinema, que no té res a veure amb el Sant Jordi, però també com veure una pel·li d'un cine aquesta iranià que el tio ha tingut bastants problemes els darrers anys, que era el Jafar Panahi, que és un mestre, i aleshores acaba de veure la pel·li, anar a la plaça d'allà de Donostia, fer un pinxo a les 11 ràpid, i al teu costat, a la barra dret, menjant-se un pinxo, Jafar Panahi. I és bastant impressionant això quan et trobes... No, aquesta mena de coses passen al Sant Jordi, no? També que et trobes com autors que fins i tot potser n'hi havies calibrat que estarien per la ciutat i estan allà.
Totalment, sí, sí. És un dia inesperat, no? De trobades inesperades.
Clar. Vale, doncs les dues darreres. La penúltima és Amable i l'última ja veureu que és... Se m'ha acudit aquest matí.
Ai,
i he dit,
buà,
Albert, estàs tarat. La penúltima, molt òbvia. Un llibre que us agradaria que us regalessin aquest Sant Jordi, per si donem pista a algú que estigui escoltant, pot tenir a veure amb els diàlegs o no, perquè pot ser, no?, que hi ha algun dels diàlegs, el César aquí muntant els diàlegs i diu, ah, però em falta aquest llibre.
Jo, el de l'Imma Monsó, el tinc allà. Malauradament aquest any hi ha hagut una sobreproducció editorial i anem desbordadíssims. Llavors, no el tinc, és un llibre que m'agradaria que algú me'l regalés i que tinc moltes ganes de llegir-lo perquè he llegit les seves obres anteriors i és una escriptora que em fascina, aleshores. És el meu títol pendent de Sant Jordi.
És meravellosa. I tu, César?
En el meu cas, tinc ganes que em sorprenguin perquè el fet d'estar al cas de l'actualitat literària més o menys fa que tinguis controlada, no?, totes les novetats, i justament el que m'agrada, el que tinc ganes és de descobrir altres obres, sobretot de fons, que no he llegit i que segur que em faran il·lusió. Sí, sí.
Bé, si escolteu tot el repetidor ja veureu que hi ha un munt de recomanacions literàries de còmic, de juvenil, d'infantil en aquest repetidor, per tant, aquí també hi haurà un munt d'idees. Molt bé, la darrera pregunta. Agafeu-vos, eh? Què us estimeu més? Un Sant Jordi ideal, idoni, on fa sol, les parades dels llibreters i les llibreteres estan superben posades, la gent gaudeix amb les flors, tothom s'enamora, els diàlegs de Sant Jordi funcionen espectacularment bé i tothom ho celebra amb un gran brindis i comunió al final del dia? O un on plou moltíssim, però ens evita tenir restriccions d'aigua aquest estiu?
Ai. Pregunta difícil. En realitat jo t'hauria de dir el de la pluja, perquè anem molt, molt, molt curts d'aigua. I si som conscients del gran problema que tenim i que tindrem aquest estiu, hauria de ploure en qualsevol dels casos. Mai plou a gust de tothom, però... Ara bé, si pot ploure dilluns en comptes de diumenge... No estaria gens malament.
No, però esmolo encara més la pregunta pel César, eh? O sigui, que plogui el Sant Jordi implica que plou durant un prou temps com perquè no tornem a tenir reserves d'aigua a Catalunya. Si no plou, ens fotem fins a l'agost i aquí hi haurà hores del dia que no tindrem aigua a l'aixeta.
És una pregunta molt mala llet, eh? No, que plogui. Que plogui, primer, perquè és necessari. És necessari per poder continuar fent llibres. I d'altra banda, perquè segur que hi ha un pla B. Després de l'experiència de l'any passat, segur que si aquest any plou hi haurà un pla B. I parlant d'aigua, de la necessitat d'aigua de ciutat, aprofito també per recomanar-vos el festival, la segona edició del Festival de Literatura, que tindrà lloc aquest setembre, el dia 30 de setembre i el dia 1 d'octubre, a la Biblioteca Collserola. Un festival que gira entorn de la literatura de natura, la literatura, i que combina d'alguna manera aquestes dues qüestions que tu comentaves, no? Pluja, natura, la necessitat de cuidar el medi ambient i la literatura, la cultura. Totes dues qüestions són bàsiques, necessàries per viure.
Molt bé, m'encanta que el César tingui solucions amables per totes les meves qüestions distòpiques. Doncs ha estat un plaer tenir-vos aquí a tots dos, a Núria Joanico i César Moreno. Espero que gaudiu molt d'aquest Sant Jordi, que plogui el que toqui o que esdevingui el que hagi de ser, però que vagin molt bé tots aquests diàlegs de Sant Jordi del 19 al 21 d'abril i que també el dia de Sant Jordi tothom estigui al carrer, tothom compri llibres i seguim gaudint de la cultura.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot plegat i que vagi molt, molt bé el Sant Jordi.
Gràcies. Que vagi molt bé el Sant Jordi, César.
Gràcies, Albert, gràcies a l'equip de la biblioteca, a totes les companyes de biblioteques per aquesta tan bona feina que esteu fent.
Moltes gràcies per estar aquí al repetidor. Molt bon Sant Jordi i fins aviat.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
No cal dir que al repetidor no ens hem oblidat dels més petits, que també han de tenir el seu regal per Sant Jordi, si us plau. És per això que li hem demanat a la Paula Jarrin, llibretera i directora de la llibreria Alots, que ens faci algunes notes que ens orientin per buscar llibres i pàgines i relats i contes pels nens i nenes aquesta diada.
Hola, soy la Paula de Llibreria Alots i per aquest Sant Jordi us recomanaré un dels meus llibres preferits d'aquesta campanya. Es diu Té de maduixa al cau del teixó i és de l'autora de Granollers, Eulàlia Canal, amb il·lustracions del mallorquí Toni Galmés i editat per Vindy Books. És una petita faula moderna, si volem posar-li aquesta etiqueta, on una sèrie de personatges busquen coses. Hi ha algú que ha perdut les ulleres, que és un os, i que, clar, si no té les ulleres posades, no pot trobar a la seva estimada ossa. Hi ha un teixó que ha perdut la son i hi ha un petit esquirol que està buscant què és la felicitat. I a partir d'aquí anirem trobant en aquest cau del teixó prenent un té de maduixa i explicant-se les coses perdudes i les coses trobades. I ara us faré una recomanació que és doble. Des de Nadal podem gaudir dels còmics o de les novel·les gràfiques de la Raina Telgemeier, editat per Entre Dos, amb traducció fantàstica del Yannick Garcia, la sèrie Somriu i Germanes. Després ens quedarà un mes, que serà Coratge. I Somriu comença quan l'autora era petita, perquè ens explica la seva història i té tanta mala pata que cau a terra i es trenca una dent. I a partir d'aquí començarà a explicar-nos la seva vida, les seves visites al dentista, les coses que ens podrien passar a totes, aquelles amigues que no sabem com frenar, aquell amor, aquelles ganes de sortir a descobrir el món, que ho trobem a Somriu, i també als Germanes. Trobarem la relació d'aquesta nena i els seus aparells i la seva germana petita, que ja apuntava maneres i que descobrirem en aquesta segona part més de la seva relació. I quedem amb les ganes de llegir Coratge. Jo crec que són aquests còmics que descobrim, que riem, que donem a llegir i que fem passar de mà en mà amb molt bona qualitat literària i d'aquells que podem recomanar a molts infants.
Moltes gràcies a la Paula per aquestes recomanacions fabuloses i no deixeu de visitar la llibreria Alots aquest Sant Jordi. Estan al carrer del Consell de Cent 266. Alots tenen com a ofici i passió el llibre infantil i juvenil des de novembre de 2012, quan van complir el seu somni de començar a encomanar el cuc de la lectura a nens, adolescents i també adults. Alots hi fan contacontes, visites escolars, xerrades, formacions i fins i tot abraçades.
I ara ens arriba una recomanació molt especial, perquè ens aporta una llibreria que va obrir l'any 1982 al barri de Gràcia, i d'allà no s'ha mogut. Antifaz Còmic acaba de celebrar el seu 40è aniversari i segueix sent el nostre temple del còmic predilecte de la ciutat. Oi que sí, Albert?
Totalment. És un temple, un refugi. Per tots els que ens agrada el còmic no hi ha lloc millor. I a més ens fa molta il·lusió que ens recomani uns quants còmics per aquest Sant Jordi al Gonçal, que sabeu que és un home increïble. Tothom que el coneixeu i aneu a parlar amb ell, bueno, o amb el Paco o amb la Carmen, però tothom que treballa a Antifaz Còmic, hi ha una cosa que sempre està allà, que és el tracte humà, i el Gonçal és el number one.
Aviam, que jo de còmic no m'entero molt. Aviam, què ens recomana el Gonçal?
Molt bones a tothom i moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta ronda de recomanacions per Sant Jordi. M'agradaria proposar-vos tres títols, tres còmics o novel·les gràfiques, o com li vulgueu dir, tot és el mateix mitjà. I començaré amb Ronson, de César Sebastián, editat fa molt poquet per Outsider Comics. Diré que vaig poder xerrar una estona amb ell en aquest últim Saló del Còmic, ara fa uns dies, i em comentava que tot el que explica amb aquest còmic són coses que li havia comentat el seu pare. Coses viscudes a la seva adolescència, en un poble a principis dels anys 60. Diguem-ne que el còmic té mirada fotogràfica, episòdica, nostàlgica, però al mateix temps molt àcida i crítica, amb una sèrie d'històries de vida quotidiana d'uns temps que van passar i que, per descomptat, no tornaran. Trobarem carrers de sorra, l'aparició dels primers televisors, els primers balls, la descoberta del sexe, personatges emblemàtics del poble, sobrenoms, tot dibuixat amb un estil de línia clara per César Sebastián i amb un color sèpia que ressalta molt bé aquesta mirada que vol fer del passat. Voldria destacar també l'edició que ha fet Outsider, en format novel·la gràfica, amb tapa dura, amb paper de qualitat i amb unes vores dentades a les pàgines que fan recordar a les fotos antigues. Còmic per llegir i per reflexionar. Val molt la pena. Passem a un altre títol. Fatty, el primer rei de Hollywood, amb guió de Julian Frey i dibuix i color del flamant guanyador de l'últim Saló del Còmic, el castellonenc Nadal. Dic castellonenc i no castelloní perquè no se m'enfadin, perquè en valencià és castellonenc. Editat per Estiberri. Un títol que pot interessar especialment als cinèfils, on podran descobrir una història que potser no coneixen. Tot comença mentre un ja veterà Buster Keaton es prepara per actuar en un dels episodis de La Dimensió Desconeguda.
You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind.
De cop li venen records dels seus primers anys a Hollywood, de la mà de Fatty Arbuckle, qui va ser el rei de la comèdia, el primer actor en cobrar $1 milió per actuar en una pel·lícula. Estem parlant de principis dels anys 20. Una carrera la qual va quedar truncada per un escàndol, una acusació de violació i assassinat. I tot que després de 3 judicis va ser declarat innocent, l'ombra de la sospita va fer que Hollywood l'esborrés de la seva història. És apassionant, realment. Una història molt ben documentada per Julian Frey i amb una narrativa impecable de Nadal, que ha fet evolucionar el seu dibuix obra rere obra i ha fet un retrat sublim de l'època amb un ús del color magistral. Un Hollywood que només havíem conegut en blanc i negre. I ara anem a una tercera recomanació. Ara partem les criatures i els esperits sensibles. Anem al gènere d'horror. Red Room, la red antisocial, publicada per Planeta Còmic i de l'infant terrible Ed Piskor. Entrem en un malson, una sèrie d'històries curtes connectades entre si on l'autor ens mostra un món fictici, un món inventat per ell, on diferents empreses lluiten per l'audiència al costat fosc de l'internet. Emissions en directe amb contingut SNAF. Però d'on surten les víctimes? I qui són els seus assassins? Qui són els clients d'aquestes webs? Qui hi ha darrere de tot? Ed Piskor ens ho explica. Escenes brutals que farà que ens preguntem si això podria estar succeint de veritat. Horror en estat pur i conspiranoia. Feliç Sant Jordi. Estimeu molt.
Buah! Com pilota el Gonzal? Antifaz Còmic, ja sabeu, el més gran cau de vinyetes de Barcelona. No hi falteu aquest Sant Jordi, eh? Els trobeu a Gran de Gràcia 239, al web antifazcomic.cat i a Instagram Antifaz Còmic.
Epíleg. Fa poc em van regalar el llibre La venganza de las punks, una història feminista de la música de poliestirín a Pussy Riot, escrit per la música, periodista i activista canyeríssima Vivian Goldman. En aquest assaig, publicat per Editorial Contra l'any 2020, es revisita la història del punk posant l'èmfasi que es mereix en el paper capdal que van tenir, tenen i tindran les dones en la música de guitarres més visceral. Goldman escriu per primer cop una història del punk des de mitjans dels 70 fins a l'actualitat en clau femenina, aplicant la màxima que es podia llegir en aquella mítica samarreta de la King Gordon del Sonic Youth, Girl Invented Punk Rock, Not England. Revenge of the Sea Punks, A Feminist Music History from Polystyrene to Pussy Riot, fortifica la seva reivindicació feminista i poderosíssima a través de mites capdals de l'escena. Veritables sheroes del punk, heroïnes del punk, com la Polystyrene de la banda X-Ray Specs. Cançons com aquesta, Identity, donaven veu a una nova dona en el món de la música, una figura rebel i contestatària allunyada dels reductes on se les havia restringit fins aleshores, delicades artistes de folk o groupies, fans d'aspectes estel·lars però destinades únicament a ser ombres que idolatraven aquells mascles que s'emborratxaven de focus als escenaris. La identitat, els diners, la vida afectiva i la búsqueda d'un canvi són els temes principals pels quals navega un assaig enriquit, a més, per un cançoner colossal que recull joies d'artistes com The Slits, Les Vulpes, Pussy Riot, Slater Kinney, Blondie, Sandra Itzadore, The Raincoats, Delta Five, Alice Back, Fertile Miseria i inclús alguna de les composicions que la mateixa Vivian Goldman va crear a inicis dels 80, com aquesta, Launderette. La venganza de les punks té una altra virtut. Fuig de la narrativa des d'una òptica occidental i aposta per estendre els seus tentacles al punk que es fa en altres latituds, com la Índia i els territoris on impera l'Islam, per exemple. Així, aquest nou firmament del punk viatja a Alemanya, França, Xina, Filipines, Jamaica i explora moviments com els de les Riot Girls o la controvèrsia al voltant de la banda russa Pussy Riot. Nous panorames en la lluita feminista, abolició dels binarismes de gènere, decibelis i missatges ben alts i forts. La venganza de les punks és l'assaig musical més necessari i sorollós que t'has de tirar a les pupil·les i a les orelles. I fins aquí el tercer repetidor. En aquest repetidor especial Sant Jordi 2023 hem tingut convidades sensacional. Històries i metahistòries al voltant dels llibres, òrbites inspiradores al voltant de les llibreries i les biblioteques de Barcelona. Us hem portat literatura, assaig, còmics, teatre, poesia i relats infantils. Més activitats capdals com els diàlegs de Sant Jordi i mil i una travessies pel dia més especial de l'abril. Tant se val si l'escoltes abans, durant o després de la diada. El cas és que t'escoltis aquest repetidor una vegada i una altra, com una addicció inevitable, com un tic incontenible, com un mal hàbit en el qual recaus. Mirarem de tornar inspirats per enfilar-nos de nou al nostre Observatori de la Cultura i escampar els quatre vents, el millor que esdevé entorn les biblioteques i la vida cultural de la nostra ciutat. Fins aleshores, esperem que gaudeixis cada hora, minut, Segon, cada moment infinit i infinitesimal.